Com m'agrada aquesta sintonia i com m'agrada aquesta secció de tots els dijous, en connexió amb el Xavi Fernández, que ens parla doncs, de teatre. Això ho vam batejar com a Cortina Amunt i fins ara doncs, hem parlat d'obres de teatre, d'obres que han acabat a la televisió, que han acabat al cinema, que es van quedar tot just en un llibre, però avui, doncs, més que d'una obra, parlarem d'un personatge directament. L'he agafat per aquí el Xavi, és així, eh? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, vosaltres?
Nosaltres, doncs, perfectament, tan bé com es pot estar un dijous.
Molt bé.
No farem cap rodolí, eh?
No, no farem cap.
El del dijous és lletxot.
És lletxot, sí.
Escolta'm una cosa, Xavi. Si mires, jo què sé, el replà de casa seva o a la bústia i veus Jean-Baptiste Poquelin, possiblement a molta gent aquest nom no li diu absolutament res.
Res.
En canvi, si recordes aquest personatge nascut a París un 15 de gener de 1622 i mort un 17 de febrer de 1673, molt jove, tot sigui dit, doncs si dius Molière, segurament que a tothom li sona.
A molta gent segurament que li sona. Li sona a cosa antiga, segurament, perquè, clar, quan dius Molière sona així a una cosa molt llunyana, però, bueno, és un gran autor, suposo que deu ser dels més representats de França, i és un gran autor de teatre, que va fer, doncs, va escriure moltes, moltíssimes obres, algunes d'elles, bueno, encara representen ara i són grans clàssics, i sobretot el que és a França és un autor com adorat, per dir-ho d'alguna manera. I és dels autors que representen a les escoles, sobretot, els nens, doncs els primers autors que se'ls fa representar, doncs normalment sempre és un Molière.
Dramaturg i actor francès, i que entre altres coses, Xavi, ho parlàvem ahir fora d'antena, quan vam pactar una miqueta el tema del dia, que va canviar la vestimenta directament, al damunt de les tarimes, al damunt dels escenaris, i és que diuen, hi ha moltes coses sobre el tema del groc, entre altres diuen que el groc és el color dels cornuts, però sembla ser que va tenir un cert problema, no?, també amb aquest color.
Sí, bé, quan l'última obra que jo va escriure, que era El malalt imaginari, i que ell doncs feia de protagonista, ell ja estava molt malalt de tuberculosi, i doncs mentre l'estava representant va morir a l'escenari. El que passa que, segons la tradició, és a dir, curiosament, a Espanya, diguéssim, es diu que ell va morir vestit de groc, i per això el groc és el color maleït dels actors, doncs a Espanya, per dir-ho així, o als llocs on es parla castellà, i en canvi a França, justament diuen que va morir vestit de morat. Ah. I llavors els francesos, el color maleït és el morat.
Molt bé.
O sigui que, certament, suposo que ningú sap de com anava vestit el dia que representava l'obra, però bueno, la tradició o la superxeria, doncs, és aquesta, no? Però
en tot cas, el que has dit sí que és cert, perquè tots els que hem estudiat, en aquest cas, amb el sistema francès, doncs, evidentment, sempre, en algun o altre curs, t'ha caigut precisament el llibre aquest, de Le malade imaginaire, El mal a l'imaginari.
Exacte, sí, sí. I ell, justament, doncs, va morir representant aquesta obra que havia escrit i que és un dels grans clàssics francesos, a part de molts altres que va escriure, que ser a l'escola dels marits, a l'escola de les dones, a l'anfitrió, a l'avar, al tartuf, al misàntrop. Ell era un gran crític de la societat on vivia, és a dir, ell odiava, per dir-ho així, criticava sempre els hipòcrites, els ignorants, els devots aquests de mitges, que per una banda són devots però per darrere fan el que volen, els caraixinats, diríem, la gent falsa. Llavors, tot aquest sector de gent una mica semipoderosa, per dir-ho així, doncs que sempre intentaven semblar una cosa que en realitat no eren, doncs a través d'aquestes obres, cadascuna amb el seu tema, doncs els hi fotia llenya a sac. I llavors doncs, la Bar criticava això, l'avarícia, el metge Garrotades, doncs aquests que fan passar per una cosa que no són, en aquest cas metges, doncs el Tartuf, que és aquell senyor que té doncs, el cervell menjat a una família, intenta fer-los creure el que no són, etc etc. El burgès gentilhome és aquest senyor que l'únic que té són diners i a través dels diners intenta comprar favors, i a la gent que li donen classes doncs, d'esgrima, de dansa, se li ens diuen a la cara perquè l'únic que volen són els seus diners i és un pobre senyor ric, seria un doncs, tota aquesta sèrie de coses, ell les criticava.
En tot cas, el que sí que està clar, Xavi, és que devia tenir una certa debilitat per tot el tema medicinal, perquè la seva primera obra, 1645, El metge ambulant. El 1656, El doctor enamorat. Quin any? Espera't, a veure. 1665, L'amor metge. I l'última obra, amb un malalt, el 1673, El malalt imaginari. Què li passava amb els metges a aquest bon home?
És que ell va patir molt, tenia una salut bastant fràgil, i suposo que per les experiències que havia tingut amb els metges, doncs eren un blanc fàcil de tocar. Pensem que a aquella època també suposo que metges, el que se'n diu metges, no existien. El que devia haver-hi més eren curanderos, o gent que el que feien eren proves, i suposo que per la seva delicada salut, doncs, li havien fet provar de tot i resultats pocs.
En tot cas, Xavi, sí que hi ha una cosa que és bastant curiosa en la seva biografia, i és que sí, es parla del gran autor, el gran dramaturg Molière, però apareix doncs el 1919 concretament a la revista Comèdia, que gran part de les seves obres possiblement no les va escriure ell, sinó que les va escriure Corneille.
Bueno, això passa amb tots els grans autors. Vull dir, un altre dia parlarem de Shakespeare, que també és tot com un gran, una gran nebulosa sobre qui era Shakespeare. En Molière també passa. Bueno, sempre en aquests grans autors queda aquell dubte de dir era ell, no era ell. Suposo que també hi havia part d'enveja, perquè quan un autor arriba a tenir un gran èxit, pensem que era un gran protegit de Lluís XIV. Llavors, sempre queda aquell dubte de dir, bueno, ho feia ell, o tenia un escrivent, i ell se n'aprofitava, això no ho sabrem.
Clar, mai. Però és que queda't amb aquest gran titular, estem parlant del 7 de novembre de 1919, la revista Comèdia obre portada dient Molière és una obra mestra de Pierre Corneille. Tal qual.
Sí, però vull dir, no, això de fet no ho sabrem mai, és a dir, si no hi ha en aquells moments un historiador, doncs, que certifiqui o que digui qui és això, qui ho va fer, no ho sabrem mai. És a dir, sempre ens quedarà el dubte de dir, les va escriure Corneille i Molière els hi va comprar, realment les va escriure Molière i Corneille ho va fer per despit, diguéssim, el va portar al jutjat. No ho sabrem mai, a part que no surti realment un escrit.
Al 1600 i pico ja hi havia el tema dels drets d'autors, Xavi?
No, és a dir, hi havia gent, i això ho sabem amb músics i amb tot, hi havia gent doncs que senzillament encarregaven una obra amb un autor, li pagaven i s'ha acabat. I a partir d'aquell moment allò passava a ser de la persona que l'havia pagat.
Que la veritat és que, per cert, quan busques a la Viquipèdia Molière, a la Jean-Baptiste Poquelin, la fotografia que apareix, hi ha un moment que tens un dubte, No saps si és Johann Sebastian Bach o és Molière,
Bueno, hi ha una descripció del Molière, que això sí que està tret d'un document, on diguéssim, els bustos o les pintures que surten de Molière, jo dubto que sigui realment ell, perquè ja el descriuen com bastant més lleig del que era, bastant més...
Agraciat, als quadres no apareix, eh?
I resulta que ell, a les obres, exceptuant la del malalt imaginari, que va fer de protagonista, ell sempre ens guardava papers secundaris perquè tenia un físic molt particular i era molt donat a fer riure. Llavors, a ell li encantava fer papers d'aquests una mica estrafets a les seves pròpies obres.
Doncs, per tota la gent que ens escolta, si no heu descobert encara el fantàstic món de Molière, doncs, recomanacions, el que deia el Xavi, Tartuffe, evidentment, L'avar, El misàntrop, El malalt imaginari, que tenia mil i un obres i totes elles, doncs, d'allò més recomanables. No sé si vols fer algun afegitor, Xavi.
No, jo només voldria dir que, tot i que de vegades la majoria són farses o són comèdies o així, sempre s'hi ha d'anar a buscar al darrere doncs, la part que critique, que és això, és a dir, és una crítica a la seva societat, a la societat de la seva època, però que és un reflexe de la societat que tenim avui dia igualment. Tots aquests personatges segueixen existint.
L'èxit li va arribar l'any 1660, concretament. Va obtenir aquest èxit amb Sganarelle, o El cornut imaginari, una espècie de comèdia així, una espècie d'embolic al voltant del quid pro quo que regnava, diguéssim, una miqueta en l'ambient en què cadascú es preocupava només de si mateix. Un tio, tot sigui dit, Xavi, que es mirava bastant al malic, eh?
Sí, sempre. Bueno, el fet de ser protegit per Lluís XIV, doncs això li donava un cert poder davant de la gran autoritat, tot i que després del que era la burgesia, el maleís contínuament.
Sí, sí. En fi, un personatge crític, i el que deia el Xavi, que té tota la raó del món, que hi ha de textos que a vegades doncs, te'ls llegeixes i veus que han caducat, però en aquest cas doncs, molts dels escrits de Molière podrien ser tranquil·lament doncs, signats quan mires l'editorial amb data 2015, perquè la cosa continua sent bastant, bastant actual. Tenia doncs, una visió de futur bastant important.
Sí, senyor. Vull dir, actualment ho són tots, tots són totalment actuals i no cal revisar-los massa, els que estan escrits en vers o coses d'aquestes, però són totalment actuals.
Doncs, Xavi, que avui ens has acostat a Molière, fins ara havíem parlat concretament d'algunes obres, avui hem parlat d'aquest personatge, d'aquest dramaturg i actor francès, que jo crec que és molt i molt recomanable, que val molt i molt la pena, i si et sembla bé, doncs citem d'aquí a 8 dies, aquí a la Xoia Nova Missa.
I tornarem, sí senyor.
Una abraçada gran, amic.
Molt bé, gràcies igualment.
Passa un bon dijous.
Adeu. Igualment, adeu.
Adeu.